més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Una i quatre minuts del migdia d'aquest divendres 5 de maig del 2023. Hi ha una dita mundialment coneguda a cada casa que diu allò de no deixis per demà el que puguis fer avui. Doncs diumenge, a l'Antonio Solana d'Alacant, aquesta frase és perfectament aplicable al Centre d'Esports Sabadell. Ni mig retret, amb el 9 de 9, l'equip de Miquillador s'ha situat en una posició privilegiada per arribar a bon port, però falta res, aquesta victòria més, per acabar d'assegurar virtualment la permanència a falta de 3 jornades. Fora bo també que en aquest clima d'eufòria prenem consciència del que podria passar en aquesta 35a jornada si ens posem en el pitjor dels escenaris, que després ja també hem vist que les travesses poden acabar estripades, però si guanya l'Intercity empataria punts amb el conjunt arlequinat i hi ha rivals directes com ara el Cornellà o la Nucía que juguen a casa contra el Bilbao Atlètic, que ja està descendit, o el Calahorra, que ho pot fer aquest mateix cap de setmana abans de jugar el seu partit a terres també a la cantina. Recupero allò que va dir l'Adrián Arroyo dimarts aquí a l'Hotel Suís. Miracle 57 i tot el que vulgueu. Primer, Miracle 48, i després ja pensarem en engrescar-nos en aquest tram final de temporada. No sigui que prenguem mal.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Acabem aquesta primera setmana del mes amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Una notícia pràcticament d'última hora, i és que ha mort als 92 anys Arsenio Iglesias, qui va ser l'artífex del Super Depor. L'Espanyol s'ha complicat encara més la permanència, primera divisió masculina, amb la derrota d'ahir per 3-2 al camp del Sevilla, amb remuntada inclosa dels de Mendilibar en el tram final. Els pericos continuen penúltims, amb 31 punts a 3 de la salvació. El Girona, per la seva part, va superar el Mallorca per 2-1 i és setè a 5 punts d'Europa. A Itàlia, el Napoli és el campió de la Sèrie A per primera vegada en 33 anys. El conjunt de Spalletti en va tenir prou amb un empat a Udine per assegurar-se aquest Scudetti a falta de 5 jornades per acabar la Lliga. A l'Eurolliga de bàsquet, el Real Madrid ha forçat el cinquè partit de l'eliminatòria de quarts de final contra el Partizan després de guanyar a Belgrad novament per 78-85. Recordem que el vencedor serà el rival del Barcelona a les semifinals de la Final Four. I en hoquei patins, el Barça s'ha classificat per les semifinals de la Champions després d'eliminar el Barcelos a la pròrroga per 5-3. El següent rival serà el Porto demà dissabte a les 4. I avui tornem a tenir molta teca aquí a casa.
Què es comenta a la recepció?
Farem aquesta prèvia de l'Intercity Sabadell de diumenge a les 12 del migdia amb la roda de premsa de Miquillador. També parlarem amb el tècnic del conjunt alacantí, Alejandro Sandroni, i les estadístiques. Repassarem les càbales del mercantil per pujar aquest mateix cap de setmana a la divisió d'honor juvenil. També els números que fan el Club Natació Sabadell i l'Escola Pia per jugar al play-off i per salvar-se respectivament a la segona B de futbol sala. Parlarem de la classificació de l'Astralpul Natació Sabadell per la final de la divisió d'honor masculina de waterpolo o l'eliminació d'Iker Pajares al Mundial de Chicago, també l'estrena d'Emma García a la segona parada de la Copa del Món de Natació Artística.
L'actualitat de la primera ref.
Ahir es va jugar ja el primer partit d'aquesta jornada 35 al grup 2 entre l'Osasuna Promeses i el Numancia amb victòria rojilla per 2-1. Arranz va avançar els sorians a l'inici de la segona meitat, però Barbero i Dufour van capgirar el marcador. El Promeses, amb 49 punts, se situa momentàniament a 3 del playoff i compta amb aquest Numancia, que encara no ho té fet, que es va carregar fa res a Iñaki Bea i que es queda amb aquests 45 punts, els mateixos que el Centre d'Esports Sabadell.
De quin partit no estarem pendents?
Del partit de la Lliga de Finlàndia, que arrenca a les 5 de la tarda, s'enfronten al Haka i al KTP.
i a les xarxes socials.
Ho rematem amb una publicació a Instagram que diu així: aquest any, al Creu Alta Sabadell Bàsquet, celebrem els nostres 25 anys com a entitat esportiva. Per aquest motiu, us presentem el logotip amb el qual donarem imatge a aquest any tan especial. També l'equipació inèdita, que és, per cert, arlequinada blau turquesa i negra, i que han dissenyat per l'ocasió. El dissabte 3 de juny faran la diada dels 25 anys amb activitats durant tot el dia.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i nou minuts del migdia d'aquest divendres 5 de maig del 2023. Entrem ja en l'últim mes de competició a la primera federació, al grup 2, com dèiem al principi, amb el Centre d'Esports Sabadell en una situació immillorable després de guanyar les últimes 3 jornades, però també a les portes d'enfrontar-se als a 3 dels rivals que té per sota, començant aquest diumenge a les 12 a l'Antonio Solana, a Villafranqueza, contra l'Intercity, que està, com diem, a 3 punts del conjunt arlequinat a la classificació del grup 2 de la primera federació. Per tant, primera oportunitat per segellar la permanència virtual a la categoria. Veurem com estan els ànims avui a l'estadi de la Nova Creu Alta després del clima d'eufòria que es va viure en l'últim partit a casa contra l'Atlètic Balears, però insistim en l'argument que la feina encara no està feta. Sergi Parc, estadi de la Nova Creu Alta, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, Pau Vitori, bon dia.
Ha de comparèixer, si no em dius el contrari, Miqui Lladó, en menys de 5 minuts.
Hauria, sí, sí. De fet, els mitjans de comunicació que assistim avui a aquesta compareixença de premsa ja hi som aquí, al diari Sabadell i Ràdio Sabadell, així que quan aparegui el Sant Cugatenc hauria de donar-se tret de sortida a aquesta roda de premsa.
Després, si no em dius el contrari, que l'equip s'hagi entrenat avui a Olímpia en la penúltima sessió abans de visitar Villafranqueza per enfrontar-se a l'Intercity.
Sí, i veurem amb quines novetats, amb aquest dubte d'en Gordiel. De seguida també traurem alguna cosa en ferm quan li preguntem a Miqui Lladó. Però per a resta, recordem, l'única baixa confirmada més enllà d'Àlex Sala, el protagonista ahir a l'Hotel Suís, és la de Juanmi Carrión, sancionat per acumulació de targetes i, per tant, el lateral de Chiclana, que no hi serà aquest diumenge a l'Antonio Solana. Per la resta, tothom hauria d'estar disponible, inclosos els Atumans, Sergi García, etc., que havien estat arrossegant diferents contratemps en les últimes setmanes.
I que ja van entrar tots ells en convocatòria en l'últim partit a casa contra l'Atlètic Balears. Per tant, esperem que no hi hagi hagut cap contratemps durant la setmana, i veurem què diu Miqui Lladó al voltant de Dan Gurdiel, que és cert, Sergi, que havíem explicat ja en els últims dies, últimes setmanes, que estava fent progressos importants pel que fa a la seva lesió, que dimecres ja va fer una petita part de l'entrenament amb el grup. A mi em sembla precipitat pensar que pot tenir minuts aquest diumenge, i miraria més cap al partit contra la Nucía, però bé, això al final l'última paraula la té el míster.
L'última paraula la tindrà aquest tàndem Miqui Lladó, Gerard Bofill, però vaja, a més, si anessis desesperat en aquesta posició, Pau, potser podries forçar a Dan Gurdiel. No és el cas, perquè és que al final David Estals està complint perfectament en aquesta posició. En cas de ser necessari, també podries tirar alternatives com Marc Vargas o fins i tot un dels centrals tirat a la dreta, així que sí, a mi també em resulta difícil que a Dan Gurdiel pugui gaudir de minuts aquest cap de setmana, i potser hauríem d'esperar la setmana que ve en el duel a casa contra la Nucía. Arriba Miqui Lladó per aquí, baixant les escales, per tant, en uns segons, Pau, començarà aquesta compareixença del tècnic del Centre d'Esports.
Doncs a punt de parlar Miqui Lladó, ara parlava el Sergi Parc d'aquest tàndem amb Gerard Bofill. Recordem que Bofill dirigirà el seu últim partit, des de la banqueta. Acaba la sanció Miqui Lladó, aquesta sanció de 4 partits, aquest diumenge a l'Antonio Solana d'Alacant. Sergi.
Pren lloc Miqui Lladó. Aquí els companys del Centre d'Esports també per agafar posició. Tot en ordre, així que som-hi. Hola, Miqui, bon dia. Pregunto directament, guanyar aquest diumenge, tot i que no pot ser matemàtic, significaria ja tenir la salvació a la butxaca?
Si no és matemàtic, doncs no, però el que és evident és que guanyar aquest diumenge sumes doncs la xifra aquesta de punts que tothom té al cap, Per tant, seria doncs, una notícia excel·lent per nosaltres. La permanència és assegurada quan és matemàtica i encara en queda una miqueta.
El fet de jugar contra rivals directes. Que ells fan l'operació inversa.
Que, doncs, ells sortiran amb tota l'energia a buscar els 3 punts, igual que nosaltres, serà un partit molt disputat. A més, el camp crec que és el més petit de la Lliga, per tant, pot ser que això doncs, condicioni una mica el joc d'una manera en la que no ho hem vist en les darreres setmanes. Per tant, nosaltres a fer un partit seriós, a competir-lo al màxim, a sortir a buscar els punts i a intentar portar-los a la nova Creu Alta.
No sé quin Intercity esperes, Miqui, perquè sí que és cert que, per exemple, venen de guanyar a Múrcia, però és una mica contradictori també amb aquests 3 punts importantíssims sumats la setmana passada, amb les aigües remogudes que baixen per temes econòmics, la marxa d'Enric Xòlac també entre setmana. No sé com els esperes, si distrets també per totes aquestes circumstàncies o què?
No, els espero molt centrats en la seva feina. Al final, la situació extraesportiva pot condicionar, però també els jugadors voldran acabar l'any de la millor manera possible per doncs, o seguir el club o seguir amb les seves carreres. Per tant, espero un equip amb la confiança d'haver guanyat a l'Enrique Roca i juguen a casa i sabent que necessiten els punts. Serà un partit molt igualat i segurament el partit més difícil que ens queda, bàsicament també perquè és el pròxim, així que haurem d'estar molt bé.
Després d'aquestes 3 victòries seguides, si s'ha hagut de rebaixar l'eufòria a l'entorn o dins del vestidor? Si estan igual o no?
No, bueno, les victòries ajuden doncs, a tenir més tranquil·litat, a tenir doncs, un ambient més distès, però els entrenaments funcionen igual que sempre, funcionen amb màxima intensitat. I no hem hagut de rebaixar res. Al final nosaltres estem ara 5 punts per sobre el descens. Si no som capaços d'endur-nos punts de la visita a Alacant, doncs probablement ja no estem a 5 del descens i la cosa es complicarà. Per tant, ja et dic, no crec que s'hagi de rebaixar res. El que hem de fer és doncs, seguir la nostra línia, competir el partit el millor que puguem i intentar endur-nos els punts.
No sé si has mirat molt les xarxes aquests dies, Miqui. A l'entorn sí que hi ha gent que potser encara es pot il·lusionar fins i tot en mirar més cap amunt que no pas cap a baix. Això et preocupa? No et preocupa que l'entorn doncs, es pugui fer il·lusions tot i que la permanència encara no estigui rubricada?
No, crec que tothom és lliure d'il·lusionar-se i desil·lusionar-se en funció dels resultats. És part del futbol i de respondre al que estem. Però és important que nosaltres sapiguem d'on venim i on estem. Ara tenim una bona situació, l'equip que té confiança, aquesta confiança no canviarà per resultat de diumenge. Tenim la fermesa doncs, de sortir a competir el partit i buscar els punts i això és el que hem de fer. I ho hem de fer al màxim perquè tenim una final o un partit importantíssim davant i veig l'equip molt centrat en el que haurem de fer.
Aquesta setmana publicàvem una mica d'informe sobre la teva trajectòria amb els 17 partits.
I preguntant per la seva trajectòria amb aquests 17 partits, els mateixos que va dirigir Gabri. Amb unes bones xifres que deixarien el Sabadell a prop del play-off si la Lliga comencés des que va arribar Miqui.
Bueno, al final crec que és important, és a dir, els punts és el que determina doncs, el teu rendiment com a entrenador, igual que determina el rendiment d'un equip. Sobretot també és important doncs, el procés i com enfoquis la manera de fer les coses. Independentment dels últims partits, doncs, l'equip ha mantingut sempre una línia, no sé si ascendent, però una línia sèria de competir. Les derrotes que hem tingut han sigut per la mínima. Ens alegra no? doncs haver fet bons números, però aquests números no serveixen de res si al final no tenen el valor que han de tenir, que és que l'equip segueixi en aquesta categoria.
Acabo, Miqui, fent-te una doble pregunta per les baixes de cara a diumenge, sobretot per la d'en Gurdiel, no sé com estarà, i aprofito també per preguntar-te sobre la figura de Sergi García, ja que torna o ha tornat en els últims dies d'aquesta apendicitis. Quin encaix pot tenir ell en aquestes últimes jornades? Sobretot ho dic perquè venia aquí per ser un jugador important, és veritat que ha estat setmanes convalescent, i els de dalt estan en bona forma, no?, com han demostrat en les últimes setmanes, així que no sé quin encaix li pot donar amb ell ara en aquestes últimes setmanes.
Mira, començant per la primera, la Dan aquesta setmana ha augmentat bastant ja la intensitat dels entrenaments que està fent amb Alejandro. L'esperem a partir de la setmana vinent en grup, per tant, a la Nucía, doncs podrà entrar en convocatòria. Una altra cosa diferent és si tindrà minuts o no. Ens agradaria, no?, doncs que tots els jugadors poguessin despedir-se com toca l'any, i més jugadors doncs que no han tingut aquesta fortuna amb les lesions. Per tant, aquest és els terminis i el que esperem. Respecte a Sergi García, doncs vaig parlar amb ell aquesta setmana i vam comentar una mica la seva situació. El dimecres i el dijous, els dos dies, va fer grans entrenaments, té moltes ganes d'entrar, i esperem a Intercity doncs poder-li donar uns minuts perquè retrobi amb el joc, amb ell mateix, i perquè pugui portar tot el que té, que són moltes coses, doncs en aquests últims quatre partits, evidentment amb el permís d'Alberto, de Cristina Herrera, de Pau Víctor, de Vladis, de Gualda, de Moja Keita, no?, de companys doncs, que també han participat. Competència sana, que és el millor que li pot passar a un equip, i la gent intentant-se guanyar el lloc i els minuts.
De l'Intercity, a part d'aquests problemes econòmics, tot això...
Una pregunta sobre l'Intercity.
Estava també dissenyat, aparentment...
Esportivament dissenyat per estar amunt, si li sorprèn que estigui en aquesta lluita per la permanència.
Bueno, crec que l'Intercity té una plantilla molt poderosa, especialment en posicions de dalt, té jugadors doncs molt contrastats, té molta capacitat per trobar porteria rival. A casa seva doncs probablement condiciona una mica el joc a les dimensions, i és un equip que intenta buscar ràpid l'última línia, que intenta estar amb rival, que intenta atacar-te àrea, i hem d'estar bé en aquesta faceta del joc, no? Hem d'estar sòlids sabent defensar centros laterals, hem d'estar sòlids sabent defensar segones jugades, hem d'actuar com a bloc, i serà un partit complicadíssim. Al final, jugadors de qualitat doncs fan que les coses se't compliquin. La bona notícia en aquest cas és que nosaltres estem en una línia, no vull dir ascendent, sinó estem en una línia sobretot de serietat, de compromís i determinació molt gran, i serà un partit igualadíssim fins al final.
Fins aquí la roda de premsa de Miquel Lladó prèvia a aquest Intercity Sabadell de diumenge a les 12 del migdia. Pau, quedat doncs amb aquesta baixa confirmada d'en Gurdiel encara aquesta jornada. El del Bierzo el veurem reaparèixer la setmana que ve en el duel contra la Nucía, així que les baixes de cara a aquest diumenge, doncs l'esmentada de Gurdiel i de Juanmi Carrión per sanció.
Doncs dos carrilers, en aquest cas, que es quedaran a casa, com ja apuntàvem. A d'en Gurdiel encara era prematur pensar que podia tornar aquest diumenge a l'estadi Antonio Solana. A tot això, Sergi, ho gairebé ho rematem amb això, el pla de viatge de l'equip, el tens controlat?
Doncs no del tot, però vaja, que serà sessió demà al matí i després ja doncs viatge cap a Terres Alacantines per disputar aquest duel contra l'Intercity. Pau, que per cert, només una cosa més, estàvem aquí fent comptes de si era possible que fos matemàtic o no, pels pèls, però no, en cas de victòria del centre d'esports, en el millor dels casos es podria situar a més 8 de la zona de descens, quedant 9, i hi ha duels directes, hi ha un Cornellà Nàstic la setmana que ve, un Real Unió la Nucía, si no m'equivoco, més endavant, però en cap cas el Sabadell encara podria deixar la salvació feta, i primer, evidentment, s'han de treure els 3 punts, perquè en cas de perdre sí que et podries complicar la vida, veient la resta de la jornada amb els rivals directes jugant contra Calahorres, Bilbao, sí, Atlètics, etc.
Jo sobretot tirava per aquest argument també al principi, més enllà d'encarrilar o no aquesta permanència, que tinguem en compte que segurament és la jornada menys propícia pels interessos del Sabadell pel que fa als partits dels rivals directes. La Nucía juga a les 12 contra el Calahorra a la mateixa hora, un Calahorra que podria estar descendit ja clar si el Real Unión guanya el dia abans al Collao contra l'Alcoyano, duel directe, i pendents a la tarda, sobretot, de l'UD Logroñés Nàstic, que l'UD Logroñés està pràcticament també descendida, pot baixar també aquesta jornada en funció dels resultats, i a les 7, el Cornellà Bilbao Atlètic. Al final el Cornellà té la millor oportunitat aquí per trencar la seva mala dinàmica contra l'únic equip de moment que està descendit.
Sí, absolutament. Com dius, no ha de ser precisament la jornada més propícia pel centre d'esports. És veritat que hi ha molts duels entre equips de la zona alta també, i per exemple el Sabadell doncs, no li toca aquest cop veure les cares amb un equip que aspiri al play-off, però la sortida d'Intercity ningú diu que serà ni molt menys assequible, i veient la resta de rivals directes, quin tipus de rivals tenen contra conjunts com el Bilbao Atlètic, que ja està descendint matemàticament, o com el Calahorra, que si no ho fa aquesta setmana ho farà gairebé de totes la setmana que ve, doncs el que ha fet el Sabadell és treure els 3 punts, perquè el més probable, si es compleixen els pronòstics, Pau, és que no tinguis ni molt menys aquest més 8 d'avantatge. Per cert, demà entrenament a Nova Creu Alta, i després ja a mig matí l'equip sortirà en direcció a Alacant i farà una paradeta a Castelló de la Plana per dinar, i després ja enfilaran cap a Terres Alacantines per estar preparats per disputar el diumenge el duel contra Intercity.
I et faig ja l'últimíssima pregunta, Sergi. Veus el Numancia ficant-se en problemes?
Això t'anava a dir, que després de la remuntada d'ahir 2-1 Promeses, 2-1 a Tajonar, i a més marcant Dufour minut 86-87 aproximadament, està en 45 punts al Numancia, així que per mi l'equació és molt fàcil. Si fiquem el centre d'esports encara en aquesta lluita per la permanència, i el Sabadell amb un partit menys que l'equip sorià, clarament el Numancia encara haurà de sumar algun puntet més si no vol veure's involucrat en aquesta lluita per la zona baixa, i deixa'm dir també que el Osasuna Promeses momentàniament s'ha situat a 3 punts de la zona playoff.
Sí.
Així que ho dic perquè a veure si a l'última jornada encara tindrà opcions al filial Rojillo aquí a la Nova Creu Alta d'acabar 5è classificat.
El Real Murcia aquesta jornada juga a Urriche contra la Morevieta, i el Sanse ha de visitar l'Atlètic Balears. Compta també amb aquestes possibles opcions del Promeses. A tot això, simplement ho remato repassant el calendari del Numancia. És que estava mirant que la setmana que ve, per exemple, reben a los pajaritos l'Eldense. I sí que és cert que les dues últimes jornades són a les Gaunes contra la UD Logroñés, que pot estar ja descendit a la jornada 37, i última jornada a casa contra el Cornellà. Per tant, podria ser un duel dramàtic a los pajaritos. Però bé.
Déu-n'hi-do aquest partit, Pau, i a més, amb canvi d'entrenador fa poc, també.
Sí,
Iñaki ve a fora, Ayuso dins, vull dir que aigües també una mica remogudes allà a Terres Sorianes.
Bastant remogudes. Sergi, si no ens deixem res, tornar cap aquí, cap a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
Radiografia feta. Fins ara, Pau.
El llibre de registre.
Hem hagut d'esperar 34 jornades per veure aquesta temporada la primera ratxa de 3 victòries consecutives del centre d'esports. Una dinàmica que l'Intercity, sense anar més lluny, no ha tastat enguany.
El rival.
El conjunt alacantí, de fet, no guanya 2 partits seguits des de la quarta jornada. Una dada que només empitjora el Calahorra, que directament no ha sumat 2 triomfs consecutius en tot el curs. Malgrat això, els de Sandroni tenen una nova oportunitat de fer el 6-6 després de guanyar l'últim partit a l'Enrique Roca de Murcia, que els ha situat 14ens amb 42 punts, a 3 dels de Miqui Lladó.
Els enfrontaments previs.
Intercity i Centre d'Esports només s'han vist un cop les cares, i va ser el 2-1 de la primera volta a la Nova Creu Alta. Tot i això, no serà la primera vegada que el conjunt arlequinat visiti l'Antonio Solana. En el seu dia, Villafranqueza va ser la casa del desaparegut Alicante Club de Futbol, i el Sabadell de Lluís Carreras l'any de l'ascens d'Ipurua i va guanyar allà amb un solitari gol d'Isaac Cuenca en el tram final de la primera meitat a passada de Marc Fernández.
L'estadística.
Aquella temporada 2010-2011 i l'actual, tot i tenir un desenllaç diferent, comparteixen un tret característic, el protagonisme dels més joves. És el cas, per exemple, de Vladis Kopotun. Amb la diana contra l'Atlètic Balears, l'atacant ucraïnès té la millor ràtio de la Lliga entre els jugadors que han marcat un mínim de 2 gols, un cada 45 minuts. Completen el podi Xiscu Jiménez, qui precisament també va marcar diumenge passat a la Nova Creu Alta, i Julen John Guerrero, el primer amb un gol cada 71 minuts i el segon un cada 100.
Amb el xiulet a la mà.
L'aragonès Armando Ramo Andrés, nascut fa 31 anys a Saragossa. És la seva quarta temporada arbitrant a la categoria de bronze i amb el centre d'esports en partit oficial només s'ha creuat el 1-3 de la primera volta contra l'Eldense. Aquell dia li va xiular un penal a Guillem Molina a la primera meitat i el va expulsar a la segona. Tot i això, una dada per a l'Esperança. 11 partits arbitrats aquesta temporada i només dues victòries locals. Amb l'Intercity, per cert, no ha coincidit mai. La seva mitjana és de 5,07 grogues per partit i 0,16 vermelles.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs les estadístiques d'aquest Intercity Centre d'Esports Sabadell, com sempre, amb la veu de la Núria García. Un minut i arribem al punt de 2:15 del migdia. Marxem fins a Alacant.
Hotel Suís.
Teníem pendent també parlar amb l'homòleg de Miqui Lladó, perquè tot just va arribar fa dues jornades a la banqueta de l'Intercity. És cert que la seva estrena no va fer bona aquella dita també d'entrenador nou, victòria assegurada, però sí que suma un 4-6 que ha tret el conjunt alacantí de la zona de descens. Alejandro Sandroni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pau.
De entrada,
un placer.
El placer es nuestro. De entrada, déjame preguntarte si se nota otro ambiente en el equipo, otro ánimo después de este 4-6, de estos dos partidos, sobre todo con la victoria del último día en Murcia.
Bueno, la verdad es que los resultados siempre ayudan, ¿no? Esto es el fútbol. Pero yo te puedo decir que desde el día uno, vamos a cumplir 3 semanas ya casi, desde el día uno el ambiente de trabajo es muy bueno y solo estoy agradecido a los jugadores y al club por ponérmelo tan fácil.
No sé qué tecla ha tocado Sandroni en estas 3 semanas que lleva en el Intercity. Ayer nos comentaba el compañero Pedro Vera que sobre todo se ha puesto el foco en ser más sólidos en defensa. No sé si Sandroni coincide, si venía con esta idea aquí a Alicante.
Sí, hombre, es evidente. Al final no hay que ser... No soy ni Guardiola ni Ancelotti, hay que ver los números. Cuando llegamos el equipo tiene 40 goles en contra. Eso normalmente te lleva a puestos de descenso, es más de un gol, casi gol y medio. Lo que te implica meter 2 para ganar y muchas veces no le alcanzaba metiendo 2, ¿no? Entonces, al final las casas por abajo no había un mal trabajo de base porque Gustavo había trabajado muy bien. Pero había que cuidar detalles y por ahora los jugadores lo están haciendo y es mérito de ellos, de nadie más.
También no sé qué tipo de plantilla se ha encontrado en este caso Alejandro Sandroni, porque la verdad es que nombre por nombre seguramente no deberíamos ver al Intercity en esta situación.
Sí, pero eso es el fútbol. Plantilla nombre por nombre, yo te digo que pocas hay como Intercity, sobre todo en compensación, ya en 2 jugadores por puesto, la verdad que es eso. Pero la categoría es muy complicada y la categoría te hace pagar muy caro los pequeños errores y las dinámicas. Y bueno, el Intercity los ha pagado. No todos los equipos que parten para estar arriba lo están, pero eso pasa en todos los deportes y bueno. Yo creo que es un año que tiene que aprender mucho Intercity, pero sobre todo sacando el año adelante, que es lo que nos han traído.
De cara a este partido contra el Sabadell, Mister, ¿hay sensación de final en el ambiente por Alicante, por la situación en la clasificación de Intercity, evidentemente, pero también por recibir a un rival que está a un partido de diferencia? ¿Está este run-run, esta sensación de final?
A ver, es un partido importante, se lo he dicho a compañeros tuyos de aquí, pero no es una final, quedarán 9 puntos. Estoy convencido que ganando el partido del domingo al Sabadell, si no ganamos más puntos en los otros 9, se defiende. 45 no te hacen salvarte, pero sí estar cerca, ¿no? Y bueno, nuestra meta sobre todo es mejorar el partido de Murcia, porque si no lo hacemos no competiremos a buen nivel contra Sabadell, y cuando termine el partido de Sabadell pues tratar de mejorarlo, porque no nos dará con lo hecho con Sabadell para ganar en Barcelona, que es nuestro próximo partido.
¿En qué aspectos tenéis que mejorar, especialmente respecto al último partido?
Pues sobre todo porque vamos a jugar contra el equipo junto con Amorebieta más consistente de las últimas tres jornadas. Sacado los 9 puntos, Murcia no era así. No era así y a mí pues, personalmente me gusta mucho el Sabadell, su modelo de juego, cómo lo trabaja su míster, lo hemos visto mucho. Y creen mucho en lo que hacen. Además, pues esa racha de resultados les hace prácticamente estar fuera de todo peligro y lo hace un equipo muy peligroso. Y si a eso le añades la motivación de un gran jugador como Cristian Herrera o de Alberto o de Armando, de Guillermo, de todos, pues lo hace mucho más peligroso que el Murcia, que no estaba en ese momento, como dicen en Barcelona, de flow, ¿no? Se dice en baloncesto, se usa mucho esa palabra, y ahora Sabadell está en flow.
A todo esto, mencionabas, Alejandro, el nombre de Cristian Herrera. Evidentemente no coincidiste con él en el Intercity. Estaba Gustavo Siviero en el banquillo, pero no sé si los compañeros han hablado de él, si se habla también de este buen momento que está viviendo aquí en Sabadell, marcando muchos goles.
Sí, yo no he coincidido con él. Lo hemos visto mucho porque es un jugador de esta zona, pero los jugadores y el club le tienen mucho aprecio porque ha hecho mucho por el Alicante, por el Intercity. Y sabemos de su calidad, sabemos también que lo profesional que es y en estos casos pues a su motivación intrínseca que ya tiene, pues tendrá un pelín más por venir aquí a su casa. Y bueno, pues tendremos que estar atentos, pero igual que con él, con todos, porque Alberto también lo conocemos de mucho tiempo, es un futbolista diferencial y que creo que ha encontrado una regularidad que no tenía en UCAM el año pasado, ¿no?
Voy con las dos últimas preguntas. Esta semana se ha confirmado la salida de Emre Çolak. No sé si Alejandro Santroni llegó a coincidir con él. También algunas informaciones que apuntan que la entidad necesitaría 3 millones para no entrar en disolución a partir de julio. ¿A uno le llega todo este ruido? ¿Se intenta aislar? ¿Lo nota?
A ver, por partes. Tema de Emre, coincidí el primer día con él, coincidimos muy poco y Enre desde que pasa el tema de los terremotos de Turquía, en la que tiene alguna pérdida muy cercana, Enre no tenía la cabeza en el fútbol o mejor dicho, quería estar cerca de su casa. Soy un convencido de que si no está la persona, no está el futbolista y esto era un tema mucho más humano que deportivo. Entonces, creo que es un grandísimo futbolista, evidentemente nos hubiera gustado contar con él, pero en esta situación era un tema más humano y creo que ha sido una muy buena solución para las dos partes. Segundo tema, lo que ha salido, nosotros vivimos el día a día y yo lo que te puedo decir es lo que yo vivo día a día y veo un club con un potencial enorme, con gente de fútbol, que es totalmente contrario a lo que sale, que además creo que es una noticia que no está contrastada y bueno, está contrastada, no es de un medio, digamos, oficial con cara y ojos, y es también una noticia que está publicada, porque al final es una entidad que cotiza en bolsa y que todo tiene que ser cristalino, ¿no? Yo lo que te digo, yo estoy viviendo un día a día extraordinario, veo un club vivo, veo un club con gente de fútbol, con gente que quiere crecer, y es totalmente contrario a las noticias que salen.
Y la última, Mister, también leía unas declaraciones el día de la presentación que Intercity era la oportunidad que estaba esperando, ¿no? Supongo que a nivel personal también muy ilusionado con esta etapa después de que las cosas el año pasado no salieran como uno seguramente hubiera querido en el Linares, ¿no?
Sí, la verdad, aparte lleva año y medio sin entrenar, que es el periodo más largo de mi etapa deportiva sin entrenar, que se fije un club como Intercity en un entrenador como yo, es una oportunidad única. Ha merecido la pena cada segundo que no he entrenado por entrar en Intercity. Y esto no es falsa modestia ni que no esté preparado, pero sabemos cómo funciona el fútbol. El fútbol muchas veces gente con más nombre, pues tiene oportunidades antes, ¿no? Y la verdad que muy ilusionado con lo que viene, con lo que estoy viviendo, valorando cada día dónde estoy y lo que tengo que hacer y solo demostrar que lo que hemos hecho en otro sitio lo podemos hacer aquí.
Pues Alejandro Sandroni, entrenador del Intercity, un placer haberte saludado unos minutos aquí en Radio Sabadell. Mucha suerte en este tramo final de temporada y también, como solemos decir, a partir del lunes, si puede ser, y que vaya todo muy bien.
Igualmente para vosotros, un placer. Ya sabéis dónde estáis por si necesitáis cualquier cosa y lo mismo que me decías para mí, pues para ti, para el Sabadell.
Evidentemente. Que vaya muy bien, un abrazo.
Un abrazo grande.
Les paraules d'Alejandro Sandroni aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, amb la qual completem aquesta prèvia de l'Intercity Sabadell de diumenge a les 12, des de mitja hora abans al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Insistim amb aquesta baixa de Dan Gurdiel i amb la promesa, anem a dir-ho així també, de Miquillador, l'escoltàvem fa uns minuts, de donar-li uns minuts a Sergi García, que està inèdit des de principis de gener, des d'aquell trencament muscular que després va empalmar amb l'apendicitis. Fem una aturada per la publicitat, perquè quan tornem encara hem de parlar de més futbol, d'aquestes càbales del mercantil, les càbales també del Club Natació Sabadell de futbol sala i el futsal Pia i de waterpolo.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell. Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa. Del 25 de maig a l'11 de juny, Sofia Aylar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i market. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Estem de tornada aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Encara ens queden 18 minuts aproximadament de programa. Hem de seguir parlant de futbol, perquè Primera Catalana, el filial del Centre d'Esports, busca refer-se aquest cap de setmana de l'últim empat al camp del Turó de la Peira, el rival de la part baixa de la classificació, per tal de mantenir-se una setmana més en posicions de Superliga Catalana. Per fer-ho, hauran de guanyar a Olímpia el CUE, l'Alpicat. Ens ho amplia el nostre estudiant en pràctiques, Guillem Llorenç.
El precedent de la primera volta entre tots dos equips es va saldar amb victòria per 1-2 amb un gol de Vladis, ja en dinàmica de primer equip, en el tram final. Tot i que els lleidatans són últims amb només 14 punts en 26 partits, a 5 de la salvació a falta de 4 jornades, és un equip que agrada al tècnic Marc Nomen, que no se'n refia.
El Picat està cué ara mateix, però ja vam estar allà. Ja, és un equip que a mi personalment em va agradar bastant. Té alguns jugadors, sobretot a dalt, el Joan Vendrell, l'altre Joan. Jugadors que estan molt bé, juguen amb aquest 5-2-3, ells surten, intenten sortir a la contra, intenten protegir-se per fer el partit llarg i aprofitar les seves ocasions. La veritat és que és un equip que no ens ho posarà fàcil perquè s'ho estan jugant tot i haurem d'anar amb les màximes intencions de treure el partit.
L'empat de la setmana passada ha fet perdre un lloc al Sabadell B, que ara mateix és cinquè amb 41 punts, un menys que la Guinaueta i empatat a punts amb el Llafià, amb el qual tenen l'avaraix guanyat. La igualtat a la categoria és màxima, tal com explica el tècnic Arlequinat.
No, en aquesta categoria no hi ha cap partit fàcil. El partit el fas fàcil en el moment en què estàs inspirat, en el que competeixes i t'adaptes a les circumstàncies de partit i en el que estàs fins a les dues àrees.
El Sabadell B, el Picat, arrencarà dissabte a les 4 a Olímpia.
I en futbol formatiu, el Mercantil, com diem, té la primera oportunitat de certificar l'ascens a la divisió d'honor juvenil aquest cap de setmana. Ho aconseguirà si és capaç de guanyar diumenge el líder de la Lliga Nacional, l'Espanyol B, i alhora que el Nàstic Manresa no sumi els 3 punts davant el Cornellà B. Si això passés, la distància a dues jornades del final seria de 6 o 7 punts i amb la baraja a favor. Per tant, qualsevol dels casos provocaria l'ascens dels Blaugrana com un dels dos millors juvenils A del grup 7. Com diem, perquè això passi, primer s'ha de vèncer un Espanyol B que està en plena lluita per endur-se aquest títol de Lliga. Segons el tècnic Marc Xalabarder, són el millor equip de la competició.
Per mi és el millor equip de la categoria, amb bastanta diferència respecte al segon. És un equip que competeix molt i molt bé, que encaixa pocs gols, que defensa molt bé, que és solidari, que té unes idees de joc molt clares i s'estan jugant la Lliga, no? I fa temps que no la guanyen a la juvenil nacional i entenc que li fa molta il·lusió, que hi aniran amb tot i bueno, intentarem, doncs per la nostra part, no? sumar els 3 punts per molt que costi.
En qualsevol cas, el tècnic demana centrar-se en ells mateixos i guanyar els seus partits sense fixar-se en altres escenaris.
Ara que depenem de nosaltres, no sabem que si fem la feina bé, doncs bueno, el que facin els rivals, òbviament que pot ajudar a accelerar el procés, però bueno, depenent de nosaltres, hem de fer les coses bé, intentar guanyar els partits que ens queden i després ja mirarem la classificació a veure si ho celebrem abans o després.
A tot això, un triomf col·locaria els graciencs a un sol punt del rival de diumenge i faria assumir l'equip de Xala, més enllà de l'ascens, amb el títol de Lliga. El xiulet inicial serà el Joan Murtró diumenge a 4:45 de la tarda. A la mateixa categoria, el juvenil B del Sabadell, que precisament ve de perdre contra el conjunt Perico i ja no ha jugat res des de fa setmanes, s'enfronta al Java, que a domicili en un partit en què els agarencs sí que juguen la permanència. El partit serà demà a 4:45 de la tarda. I un grau per sobre, a la divisió d'honor, el centre d'esports, amb un juvenil ja sense urgències i amb la feina feta, visita el Girona aquest dissabte per tancar la Lliga. Els de Conrad Garcia, que amb el triomf contra la Grama per 3-0 ja s'han col·locat desens, no poden optar a una posició més alta, ja que el Nobel Badalona té 4 punts més a la classificació, però el més important és que la salvació és matemàtica i que el tècnic aprofitarà per donar minuts als menys habituals, com diem, en aquest partit contra els gironins.
Seguir treballant fins al final, també, evidentment, doncs, intentar que els jugadors que han tingut menys minuts, com a mínim, aquest tram, pues, també puguin jugar, evidentment, perquè s'ho mereixen, perquè durant la setmana han treballat molt i molt bé i encarar-ho com un partit més, però sabent des del punt de que hem de defensar un escut, de que no podem donar una imatge dolenta, evidentment, però que anem allà a gaudir, que anem allà a gaudir de competir i intentar treure els 3 punts que al final donarien encara més dignitat a aquesta salvació.
Dissabte, a 1:45 del migdia, demà, aquest Girona-Sabadell juvenil per tancar la tercera temporada consecutiva a la Divisió d'Honor.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Minut i mig, per sobre del punt de 2:45, obrim bloc poliesportiu amb waterpolo. L'Astralpool Natació Sabadell ja espera l'Atlètic Barceloneta a la final de la divisió d'honor masculina. L'equip de Quim Colet ha anat per feina i ahir a la nit ja s'hi va classificar superant el Terrassa a domicili en el segon partit de la semifinal. Si dimarts a Canllong el marcador va ser de 12-6, ahir a les instal·lacions agarenques el triomf va ser de per 7-15. Tot i que el resultat final indiqui el contrari, la igualtat va regnar durant 3 parts. El Terrassa es va arribar a situar 2 gols amb el 7-9, però el club va saber tancar l'eliminatòria amb un parcial de 0-6. Edu Lorrio, el porter de l'equip, explica com es va gestar.
Eliminatòria resuelta, hemos empezado el partido igualados, el Terrassa ha estado muy sólido en defensa, nosotros hemos empezado un poquito mermados en ataque, pero bueno, al final en nuestro ritmo de partido y la calidad individual del equipo ha hecho que la tercera y cuarta parte rompamos el partido y bueno, ya pensar en la final, esperar el vencedor de la otra semifinal y con la mente puesta en la final y intentar ganarla.
Per cert, que en el format play-off, l'Astralpool només havia jugat en els darrers anys les finals del 2016 i el 2017, fa 6 anys, amb Xava Gómez a la banqueta. En tots dos casos van caure en el tercer partit contra el Barceloneta. Enguany, recordem, els de Quim Colet arriben invictes i amb el factor piscina del seu cantó. L'Orrio espera aprofitar aquest plus de confiança per alçar la que seria la primera lliga masculina de la història de l'entitat.
Llegamos a la final de la liga con pleno de victorias e invictos tanto en liga regular como en playoff y esto lo que hace pues es tener más confianza, más autoestima, más ganas de conseguir ese título tan deseado para todo el club y la afición.
Doncs si l'Atlètic Barceloneta compleix amb els pronòstics i guanya avui a 8:45 aquest segon partit contra el CNB a la nova Escullera, els mariners seran el rival de l'equip de Quim Colet a la final, que no començarà, això sí, fins d'aquí a 12 dies, el dimecres 17 de maig a la Finet Work Aquàtics de Canllong. Abans, per exemple, hi ha partit de Champions divendres de la setmana que ve, d'aquí a 7 dies, contra l'Spandau de Berlín. I a tot això, el femení de l'Astralpool tanca demà a 12:45 del migdia la fase regular de la Divisió d'Honor, rebent a casa, precisament, l'Atlètic Barceloneta. Les de David Palma encara no tenen assegurada la primera plaça perquè arriben empatades a victòries amb el Mataró, però amb l'averaix favorable. No haurien de tenir cap mena de problema per assegurar aquesta primera plaça contra un equip que és vuitè classificat. Recordem que el playoff arrenca la setmana que ve i el rival a semifinals, com l'any passat, si les de David Palma acaben primeres, serà el Mediterrani.
Doble esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Deu minuts per arribar a les dues. Parlem de futbol sala ara, perquè la segona B es decideix demà, a partir de les 4 de la tarda. Última jornada, horari unificat i el Natació Sabadell esgotant les opcions de jugar al playoff i l'Escola Pia jugant-se la permanència a la categoria. Perquè l'equip d'Adri Sánchez lluiti per l'ascens, s'ha de donar la següent combinació de marcadors. D'entrada, evidentment, guanyar el Nueva Elda en el partit que tenen els nedadors. Que la Pia doni un cop de mà i guanyi a Mataró i que el Bellsport no passi de l'empat contra el Canet. El capità dels nedadors, Arnau Ametlla, recorda que la primera premissa i en la qual s'han de centrar, com diem, és que guanyin ells.
Seguint vius, tenim aquella petita esperança de, bueno, estem veient que la Lliga pot passar qualsevol cosa, o sigui que tenim aquella petita esperança de que obri o que doni el miracle, diguem, però bueno, som conscients i potser és una cosa que ens ha faltat en aquestes últimes jornades, és que primer hem de fer els deures nosaltres, primer hem de guanyar nosaltres el dissabte, una cosa que fa dues setmanes que no fem, i després doncs esperar.
I si el club fa els deures, caldrà veure què passa, insistim, en el Bellsport Canet i en el Mataró Pia. Segons Ametlla, la carambola és possible.
Sent sincers i veient com està la Lliga, jo veig que es pot donar. Per exemple, tots coneixem la Pia i més nosaltres, que és capaç de qualsevol cosa. Jo fa 5 o 6 jornades no li donava cap opció de salvar-se i mira els resultats que han tret últimament. No és una cosa que veig impossible, i més amb la dinàmica que van i amb la confiança que estan guanyant. I després també que Ospi no guanyi, doncs més o menys el mateix. Veiem que no està en el seu millor moment.
Doncs com ara escoltàvem, les aspiracions del club passen també perquè la Pia li doni un cop de mà a Mataró, jugant-se la vida per continuar a la categoria de bronze. Aquí les matemàtiques són clares. Si guanyen els de Pedro Donoso, estan salvats. Perdent, baixen a tercera. I si empaten, necessiten que també hi hagi una igualada al Picassent Penya Esplugues. Marc Pagès, jugador Escolapi, agraeix el fet de poder dependre d'ells mateixos.
Contents per dependre de nosaltres mateixos. Portem moltes jornades treballant. Crec que ha sigut el fruit de moltes jornades d'insistir. Hem guanyat a grans equips, hem guanyat el líder aquí a casa i ja ens tocava sortir del descens i dependre de nosaltres, així que contents i a rematar la feina a Mataró.
El pitjor segurament és que el conjunt maresmenc també s'ho està jugant tot en aquesta última jornada i depèn d'ell mateix per acabar entrant al playoff com a quart classificat. Amb aquest panorama de jugar-se la temporada en 40 minuts, l'Adrián Arroyo ha pogut conversar en les últimes hores amb un dels pesos pesants de l'equip de Can Colapi, Jordi Cerdà.
Jordi Cerdà, capità de l'Escolapia de Futbol Sala, què tal, com estàs?
Pues molt, molt content. Després de moltes jornades aconseguim sortir del descens. Crec que ens ho mereixíem i queda una final. Cobrarem tot per quedar-nos en aquesta categoria.
Com esteu vivint a nivell de nervis les últimes setmanes o tota la temporada en general? Perquè, clar, anava a dir que feia dècades que no ha arribat a passar que la Pia baixi. Per tant, aquesta pressió pels que sou de tota la vida d'aquí, com l'esteu portant?
No, és dur veure't allà baix i més quan estàs aconseguint resultats positius. Estem fent una gran segona volta, però tots els de baix estan guanyant i només queda que seguir corrent. Tens que donar final en un camp molt complicat, però que estem convençuts que si donem el nostre màxim nivell ens emportarem la victòria.
Començau la penúltima jornada dins de la zona de descens, arribareu a l'última fora i depenent de vosaltres mateixos, però a la pista del Mataró, que al final tampoc es pot fallar amb els duels directes que hi haurà en l'última jornada. Per tant, com a mínim el primer objectiu l'heu aconseguit, no? Allò de dir, depenent de nosaltres en l'últim partit.
Sí, al final, si Palma hagués perdut, doncs mira, haguéssim inclús tingut més opcions si no guanyàvem o si aconseguíem un empat. Però bueno, que el que hem de fer és anar a guanyar. Tenim equip per guanyar qualsevol equip, si estem a un gran nivell, i no hi ha opció. Si ens volem quedar aquesta categoria, s'ha de guanyar la setmana vinent i estic convençut que ho aconseguirem.
Poso la situació, camí de Mataró, en les hores prèvies al partit, en el cap d'un, què pensa? Ho dic perquè és ara no hi ha marge d'error, és a tot o res a una carta.
No, molta responsabilitat, perquè al final no només és el senyorat, sinó que estem representant a tota una base, un club molt familiar, que inclús aquest any que no ens han anat bé les coses hem tingut una afició de 10, que ens han apoyat a fora, a casa. És que ha sigut increïble, realment. Hem sentit tot el recolzament de l'afició durant tot l'any i volem donar una alegria a l'afició, al club, a tots nosaltres i tota la gent que ens ha seguit aquest any.
Serà un partit per això de nervis, no? De contenir-los, de tenir-los a ratlla i de continuar fent el vostre futbol sala, perquè la veritat és que si agafem la part de la confiança, amb la segona volta que heu fet, arribeu, com s'acostuma a dir ara, amb la fletxa cap amunt. Però clar, això en una última jornada no se serveix de molt o poc.
No, pressió tenim molta. Nosaltres ens hem de centrar pues, en jugar bé, a deixar-nos de si guanyem ens salvem, simplement centrar-nos en fer les coses que ens demana el Pedro a dins la pista. I si fem això, doncs segur que tindrem algun bon resultat.
Un Mataró que pràcticament només cal veure la temporada que han fet per ser una mica conscients del potencial que tindrem al davant, no?
Sí, Mataró al final tenen molt bona base, a sobre pues, també estan fent una aposta forta pel futbol sala i tenen grans jugadors. Però ja et dic, jo a nivell de plantilla, amb l'equip que tenim, som joves i aquest any hem pecat alguns errors pues, de novells, però que no tinc enveja de cap plantilla, que jo estic molt feliç on estic, amb els jugadors que comparteixo pista, i no ho canviaria per res. Així que setmana que ve a tope i a quedar-nos a segona B.
Evidentment l'objectiu és tan gran que queda en un segon pla el que diré ara, però el Mataró us ha guanyat aquí tant a la Lliga com a la Copa, que a més en el cas de la Copa us deixava sense l'opció de poder jugar contra un parell de rondes més tard, o sigui que no sé si hi ha aquest punt fins i tot de ràbia, o insisteixo, el premi és tan gros que un ni pensa en això.
No, al final hi ha rivalitat, però com amb tots els equips. Crec que aquí els dos partits que hem jugat contra ells aquest any, tant a la Copa com a la Lliga, inclús vam mereixer més. Aquí a Copa, que és el més recent i jo tinc més en ment, el seu porter va estar increïble. I realment, et diria, si fem el partit que vam fer aquí contra Mataró, estic convençut que guanyarem.
I l'última, et demanava que fessis l'exercici d'anar a les hores prèvies del partit a Mataró. En les posteriors, si s'aconsegueix la fita, se't dibuixa ja un somriure només d'imaginar-ho. No sé si la sensació serà d'alleugeriment, de treure't un pes de sobre o...
Sí, serà. Jo crec que hi haurà molta emoció si ens salvem, perquè ja et dic, portàvem mitja temporada en descens. Hem patit molt, realment, perquè és dur estar allà baix. I al final no puc ni explicar la que liarem, perquè tenim un pot de multes bastant gran i si ens salvem segur que anirem a celebrar amb l'equip.
Capità, molta sort.
Moltes gràcies.
Informacions en format més breu. Iker Pajares s'ha acomiadat a les primeres de canvi del Mundial d'Esquash a Chicago. El del tenis Sabadell ha caigut aquesta matinada en primera ronda contra el suís Dimitri Steinmann per la via ràpida, 11-6, 11-8 i 11-2, en menys de 40 minuts. De nou, l'aventura del tenis Sabadell en aquest campionat del món ha estat efímera i per cinquena vegada no passa d'aquesta primera eliminatòria. Pròxima cita serà d'aquí 3 setmanes a la ciutat del Gouna, Egipte. Emma Garcia debuta a les 4 de la tarda, la segona parada de la Copa del Món de Natació Artística a la ciutat francesa de Montpellier. La nedadora artística de la natació Sabadell i de la selecció espanyola pren part únicament de la final del duet mix tècnic amb el seu nou company, Fernando Díaz del Río. García veu en aquesta prova un bon moment per observar les altres parelles abans del Mundial.
És una competició que ens servirà molt de cara al Mundial perquè hi ha molta participació. De fet, hi ha la participació que podem tenir perfectament al Mundial i bueno, serà una bona prova per veure què ens diuen també els jutges, com estan els altres països. Tenim en el duet mix de tècnic de rivals així forts, tenim tant Japó com Xina, i a veure com estan també, què fan, què no, i els altres països també, perquè estan pujant tots molt, estan molt bé perquè estan apostant molt per la sincro masculina, bueno, l'artística masculina, i res, pues a veure una mica com està tothom.
Després d'aquesta parada a França, la setmana que ve García viatja a Somabay, a Egipte, i la competició culminarà amb la superfinal d'Oviedo a principis de juny. En tennis, en marxa des d'aquest matí als quarts de final del torneig internacional a ITF al Cercle Sabadellès. De moment hi ha dos classificats ja per les semifinals, són el francès Matías Burg i el portuguès Enrique Rocha. En uns minuts ha de començar el duel on juga el primer espanyol, l'actual número júnior, Martín Landaluce. Les semifinals s'inicien demà a partir de 2:15 del matí i la final diumenge a les 11 en punt a les instal·lacions de la carretera de Bellaterra. I acabem amb un apunt ràpid d'agenda, perquè la Unió Ciclista Sabadell presenta avui el llibre del centenari de l'entitat 1922-2022, 100 anys fent ciclisme. La cita a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Ponent, al barri de Can Rull. Marxem. Menys d'un minut per arribar a les dues. Donem pas ara als companys informatius amb la Núria García al capdavant i el Notícies Migdia. Una abraçada del Toni González, que ha estat al control de so, i de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, que ens hi tornem a posar diumenge a partir de 2:15 del migdia amb aquesta primera bala que té el Centre d'Esports Sabadell per assegurar virtualment la permanència a l'Antonio Solana contra el club de futbol Intercity. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.